12 i 28, d'aquí a poc més de mitja hora actualitzarem el marcador per tercera vegada a la Marató. De moment, 753.360 euros són els diners recaptats en aquesta marató, que a banda de l'ictus està dedicada també a les lesions medulars i cerebrals traumàtiques. I don't know who I am, I'm trying to find myself. Maybe I've got up something that doesn't happen to me.
Les lesions cerebrals a causa d'un traumatisme afecten àrees del cervell que són responsables del moviment, de les emocions, de les sensacions i de la conducta. També tenen una implicació directa en el llenguatge, l'atenció, la intel·ligència o la memòria. Pel que fa a les lesions medulars, el neuròleg Joan Montaner, que participa en el vídeo divulgatiu de la Marató, explica quines implicacions poden tenir depenent de la gravetat.
Si passa, per exemple, a nivell del coll, ens afectarà els braços i les cames. Si passa més a l'esquena, ens afectarà res més a les cames. Les dues coses són molt greus i quedarem molt discapacitats i a lo millor la família es tindrà que cuidar per tota la vida.
Les lesions medulars poden provocar paràlisi de la mobilitat voluntària i absència de sensibilitat per sota de la zona afectada, a més d'altres trastorns i malalties com a conseqüència d'aquest estat.
Bernat Sanz, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé. Molt content de ser aquí i de poder col·laborar amb vosaltres.
Explica'm què et va passar.
Doncs fa 10 anys vaig patir un accident de muntanya que em va deixar amb seqüeles irreversibles, que és una lesió medular a nivell de cervicals, tercera, quarta i cinquena cervical, afectades. Una lesió completa mentre estava escalant la cara nord del Pedraforca amb un amic.
En aquest cas, la motxilla i el casc et van acabar d'ajudar, no?
Sí, van evitar que jo morís. Llavors em va salvar i sobretot la ràpida actuació del company amb qui estava, que va trucar al servei de bombers del GRAE, que em van rescatar, em van portar a l'Hospital de Berga i d'allà directament amb una ambulància a la unitat de cures intensives de la Vall d'Hebron.
Clara Sangoli, bon dia.
Buenos días. Sí.
Tu com estàs?
Bueno, pues recuperándome, la verdad, sí, luchando con el dolor, pues eso sí.
¿Tú quin accident vas tenir?
Pues me ha atropellado un autobús en Avenida Meridiana hace 7 meses. Sí, y me atropelló y no me acuerdo nada de eso. Y pues nada, estuve 3 semanas en coma y varias lesiones, 4 vértebras y la clavícula, 5 costillas. Me quitaron un órgano, el bazo, y pues varias lesiones en la cabeza. Me pusieron 14 puntos aquí, en la cabeza. Y bueno, pues cuando me desperté del coma, no sé, estaba en una silla de ruedas y por suerte sí, a los 2 meses me levanté.
¿Y aquí estás?
Y aquí estoy.
És dia de marató i al suplement parlem de les lesions medulars i cerebrals traumàtiques. La doctora Empar Cuixart és del CAP del Servei de Medicina Física i Rehabilitació de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Bon dia.
Bon dia.
Totes les històries que estem escoltant avui, ara la del Bernat i la Clàudia, totes comencen amb aquesta idea de que la vida els ha tornat a començar.
Efectivament. El tema és que tant un traumatisme craneal com una lesió medular és un revés agut, inesperat i d'una magnitud que pot ser molt, molt important i que pot deixar unes seqüeles irreversibles i molt greus.
Quina seria la diferència que hi ha entre una lesió medular i una lesió cerebral?
Una lesió cerebral és aquella que afecta de manera traumàtica o bé per falta d'irrigació, com seria el cas de l'ictus, un òrgan que és el cervell. I, en canvi, la lesió medular és una lesió que també pot ser traumàtica o bé per una malaltia infecciosa o bé per falta d'irrigació, però que es produeix a la mèdula. I, com deia abans, el tall que heu posat, depenent del nivell on es produeixi, donarà més o menys lesions. La mèdula és com un gratacels que en els pisos de dalt de tot té tots els, les neurones que controlen la força i la sensibilitat de les extremitats superiors i del coll i de la deglució i de tot això, i que com més va baixant aquesta força va passant a l'ú del tronc, a les cames, i al final de tot hi ha els les neurones que controlen la bufeta i els esfínters. I amb això tens el dibuix de la lesió. I com et deien, si la lesió es produeix a nivell cervical, doncs llavors pots tenir dificultat completa per moure els braços, com és el cas del Bernat, perquè té un nivell C3-C4, o bé, si és un nivell C5, podràs doblegar una mica, però poquet. I
depèn de l'afectació. No?
Exactament, depèn del nivell.
Què vol dir C3, C4, bueno, C5?
Clar, jo parlo...
No n'hem perdut.
Entenc que és un grau, per això, de lesió.
No, perdona. No, C3, jo vull dir la vèrtebra cervical 3.
Ah, d'acord.
O sigui, tenim 7 vèrtebres cervicals...
Però d'intensitat.
Clar, 12 dorsals i 5 lumbars, i després les sacres. I de cada vèrtebra surt les arrels que donen força en aquests segments. I per això parlem de C3 o C4. Perdoneu.
Aclarit.
Bernat, tu com recordes el teu accident al Pedraforca?
Bastant greu. Molt greu. Recordo haver... una relliscada, caure com un petate i quedar penjat cap per avall. Recordo les paraules del meu company. Primer vaig dir jo, no? Tranquil, Arnau, no et preocupis, ara pujo. I, clar, jo no em podia moure, no? Vaig intentar incorporar i ja no em podia moure. La ràpida actuació seva de trucar a l'equip de rescat i de fer-lo millor, que és mantenir-me conscient el màxim d'estona possible per evitar que entrés en xoc. Però va ser inevitable. Al cap d'unes quantes preguntes vaig entrar en xoc. Llavors, recordo petits... flaixos de que algú em va demanar el telèfon d'un familiar quan ja estava a l'Hospital de Berga, i quan passa un fet així no només afecta la persona en si, sinó tot el que és el seu entorn, tota la família, els amics, els veïns, la parella, tots els queda retocat, i tots han tingut que elaborar el seu dol i tornar-me a veure d'una nova forma diferent.
Tu vas haver de passar un dol.
Uns quants. No només és el de la mobilitat, el de no poder moure els braços. És el dol del control dels esfínters, és el dol de la llibertat, és el dol de poder anar per tot arreu quan un camina, que quan vas amb cadira de rodes no pots anar per tot arreu. És el dol d'haver de lluitar per moltes coses, per aprendre a acceptar l'ajuda d'una altra persona quan tu no pots fer les coses per tu mateix, quan tu no et pots dutxar per tu mateix. Això és molt dur. Un vol tenir la seva intimitat i un es vol dutxar per un mateix, però quan no pots perquè el teu cos no t'ho permet, necessites molt de temps, necessites sentir-te estimat per la gent del teu costat per seguir endavant, perquè és molt esgotador psicològicament. Però, necessites seguir. És una cosa de cada dia. No s'accepta d'un dia per l'altre.
Un accident així et converteix en una altra persona, Bernat? Ets una altra persona?
Soc la mateixa persona, però amb unes altres capacitats. He tingut que aprendre moltes coses, que no t'ho ensenya la universitat, no t'ensenya l'escola, sinó t'ho ensenya el dia a dia, t'ho ensenyen els amics, t'ho ensenyen els valors que un té. Comences a aprendre noves coses, comences a valorar petites cosetes que abans et passaven per alt. I discerneixes, dius, aquests són amics de veritat, aquests m'estimen, i d'altres, estan allà un momentet i després se'n van. Aquests són els mínims. La majoria que tinc són amics de cor i, es nota, és molt més fàcil amb ells, no? I també amb la família, és molt més fàcil.
Clàudia, tu vas tenir un traumatisme molt, molt greu, deien, però els metges et deien que eres la guerrera.
Sí.
Per què?
Yo lo que sí que no me acuerdo absolutamente nada del accidente, eso sí, Y claro, pues para mí, como dice el compañero, pues sí, ha sido muy duro también, bueno, eso, confiar y depender de otras personas. Y sobre todo, pues doy las gracias, de hecho, porque puedo vivir y puedo depender, o sea, mi vida puede estar bien, pues gracias a otras personas. Eso sí, sobre todo a San Pau, que me ha salvado, eso sí. Y bueno, claro, mi vida es una lucha constante a retomarme. Eso sí, mi carrera, pues ahora es nada, una lucha por la vida. Pues siempre ha sido acostumbrada y me han crecido y me han educado en luchar normalmente por otra persona, por otros derechos. Y ahora lo que sí que he adaptado esa lucha, pues a luchar para la vida y para poder mejorar mi vida, eso sí, y para salvarme de todo lo que me ha pasado. Y entonces, pues claro, a mí, claro, yo no soy de aquí, no soy ni siquiera española, soy de Suiza. Y claro, me ha costado mucho eso de que estar en otro país extranjero y confiar de la ayuda pues de otro, como ha dicho el compañero, efectivamente. Y por eso que doy la gracia. Eso sí, no soy una persona diferente, pero que he aprendido en que sí, la verdad, el altruismo sí existe, o sea, sí que puede ayudar vida, eso sí.
Doctora, la part emocional, com es rehabilita? Una part física entenc que és una part molt important i hi ha maneres, ja ho hem explicat avui al suplement, però la part emocional.
Això és molt complicat. Això és molt complicat i
estem també davant de dues persones lluitadores i vencedores, eh? Perquè
clar, ja n'hi ha moltes, afortunadament.
Teniu un esperit lluitador a la vida, l'actitud aquesta, que és, vaja, és impecable, eh?
Però això és part del tema, és a dir, com afrontes una situació d'aquest calibre també depèn de com eres tu abans i de com estaves abans.
I l'entorn que deia ara.
I l'entorn, naturalment. No? O sigui, a més estabilitat emocional prèvia i a més recolzament de la família, dels companys, de la parella, de tot el teu entorn, menys difícil és recuperar el nivell emocional, però s'ha de passar un dol, s'ha de passar una època que és dura, o sigui, els pacients, en la meva experiència en el Vall d'Hebron, que és on ingressen de manera aguda, perquè si no, després no hi ha cap possibilitat de rehabilitació. Com deia la Clàudia, si els pacients no van a un hospital d'aguts on se'ls salva la vida, se'ls intenta mantenir totes les capacitats possibles, que no es compliquin perquè després puguin rehabilitar-se, aquests pacients primer passen una fase petita com de, bueno, no passarà res, això no em pot passar a mi, jo em recuperaré, i després, quan la realitat t'aplasta i se't cau a sobre, llavors ve la fase dura de dol, que, bueno, depèn de cada un i del tipus de lesió, doncs dura més, dura menys, puges i recaus, que també pot passar, però, bueno, entre l'entorn familiar, l'entorn de parella, l'entorn d'amics i l'hospital, amb tots els professionals, intentem donar el recolzament necessari perquè aquestes persones tirin endavant. Com deia el Bernat, no canvien les persones, però sí s'afronta la vida d'una altra manera. Life is sweet in the belly of the beast, in the belly of the beast, and with her song your heart, it can never bring you down. It can never bring you down. La vida us ha canviat, però vull que m'expliqueu com us ha canviat, és a dir, com és la vostra vida ara. Bernat, Clàudia, què feu? Tu, Bernat?
Doncs bé, jo ara em dedico a donar conferències sobre prevenció d'accidents. És un conveni que té l'Institut Goodman i el Servei Català de Trànsit, i és, bueno, doncs, a nivell de conscienciació i també, doncs, per a adolescents i per, sobretot, gent que s'està traient el carnet de conduir i de més, doncs que siguin responsables, perquè no vull, no m'agradaria que ningú acabés amb una cadira de rodes. Si ho podem evitar, molt millor. Hi ha molts accidents que es poden evitar, n'hi ha que no, que són fruit de la mala sort, vale? Però n'hi ha molts que sí. Llavors,
clar, la teva lluita personal l'has convertit en la teva lluita col·lectiva, eh?
Exacte, sí.
Què és el que et pregunten?
Em pregunten, bueno, depenent del grup, hi ha grups que són molt participatius i pregunten qualsevol cosa, des de com tu fas cada dia per rentar-te les dents, per menjar, qui t'ho fa, després com pots fer pipí, com pots fer caca, i clar, això, el control dels esfínters, doncs, ha estat completament alterat, no? Llavors, doncs, bueno, els hi explico a poc a poquet, amb detall i tal, perquè ho puguin entendre. Hi ha grups que són, doncs, de tercer, quart d'ESO, que hi ha coses que no ho tenen molt clar, i hi ha gent de batxillerat o de mòdul d'aquest d'auxiliar d'infermeria o d'infermeries, doncs, que em pregunten coses més a nivell de sanitat, el tema de prevenció de llagues, d'úlceres, perquè, clar, jo em vaig tirar 8 mesos per culpa d'una llaga al cul. 8 mesos. Això sí que va ser un infern. Però, bueno, va ser un infern perquè, a més, portava poc temps de lesió, portava 2 anyets, que això és poquíssim, encara la cosa està molt verda, i, a sobre, haver de viure tot això, però em va anar molt bé per tocar fons, però fons de veritat, allò. I et penses que ja has tocat fons i encara no vas més avall, i vas més avall, i vas més avall. I és molt esgotador. Però el que va molt bé és alliberar aquest sentiment sense fer mal a ningú, no? A l'aire, cridant, despotricant, però sense fer mal, no? Per què? Per treure'l, perquè si no això es queda dintre. I al final fa mal. Al tard o d'hora petaràs.
Tu, Clàudia, què fas ara?
Bueno, jo sigo cuidant, bueno, el Sant Pau i el fisioterapeuta, el neurólogo, siguen cuidándome de lunes a viernes. Estoy siguiendo con la fisioterapia y la magnetoterapia porque algunos huesos no se me han consolidado y espero que la magnetoterapia ayude a que se consolide.
Avui venies amb mal de
sí,
coll, no?
Sí, sí. Sí, sí, hoy sí. Pero bueno, pues luchando con el dolor.
Però més treballes a Apple, no?
Sí, bueno, trabajo, bueno, por eso con el sistema, pues sí, al ordenador. Y normalmente ahora pues no puedo trabajar ni nada de esto y yo puedo escribir y no puedo hacer nada, evidentemente. Pues eso, que me están cuidando, pues suerte la fisioterapia de San Pau. De hecho, agradezco a todo y nada, a ver si el jueves me hacen rayo X, a ver si no me tienen que operar otra vez. Eso espero que no.
Bernat i Clàudia, us vull agrair moltíssim, moltíssim que heu vingut avui al suplement, també la doctora Cuixart, per les explicacions que ens heu donat. Avui és un dia per escoltar, i és el que hem fet també amb vosaltres. Faríem més preguntes i us voldríem escoltar molt més, eh? Sí. Però la lliçó jo crec que queda presa. Moltíssimes gràcies per aquesta lluita que us ha fet com sou, imparables.
Gràcies.
Una pausa i arriben a l'estudi dedicat.cat, l'Homerolo.